Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Elvira Altés, autora de Dones a les zones. Elvira Altés avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Bon dia, tenim avui, jo diria que un clàssic en vida, encara que és molt jove, que ens ha fet un llibre preciós i és l'Elvira Altés, que és una radiofonista de tota la vida. Els grans ens en recordem sempre més d'ella. Ella era molt jove, però bueno, fins aquí estem. I com cada setmana, doncs, li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Elvira, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs vinga, comencem. Per què les radiofonistes són una història coral?
Perquè segurament des de les persones que han fet la historiografia, que han escrit sobre la ràdio, s'han oblidat massa sovint de que les dones també hi eren, de que hi eren des dels inicis i que han contribuït a fer de la ràdio doncs, aquest mitjà de comunicació que coneixem. I he volgut que sigui coral perquè he volgut que se sentin les seves veus des del principi.
La petjada femenina es fa fonadíssima, ens ho dius a la plana 13. Per què?
Doncs precisament per això que estava comentant. Clar, si quan s'explica la història de la ràdio doncs no es té en compte que, per exemple, hi va haver una tècnica de ràdio des dels inicis, des de l'any 1926, i que va fer tota la seva vida de ràdio i es va jubilar com a cap d'emissions a Ràdio Barcelona, doncs estem, diguem, fent fonadissa aquesta petjada de les dones. O no s'explica que la primera locutora doncs, era una col·laboradora, treballadora de l'Ajuntament, que feia un protomagazín, o no s'expliquen tantes i tantes històries que jo he intentat reflectir en el llibre, doncs en aquest sentit es fa fonadissa la seva petjada.
Per això parles de la Sílvia Espinosa com l'únic treball que ha girat el focus cap a la intervenció de la recerca femenina, no?
Això mateix. Diguem que ella va fer la seva tesi doctoral, va tenir la sort encara de poder parlar amb algunes de les dones que doncs, havien viscut aquesta experiència pionera de la República, com la Maria Terça, que va estar a Ràdio Lleida i a Ràdio Associació de Girona també, i amb familiars de dones doncs, que, en fi, que havien estat a la primera línia del micròfon durant aquests anys 30. I, per tant, doncs, el seu és un treball molt valuós perquè m'ha permès doncs, recuperar les veus d'aquestes dones. Després jo les he hagut de cercar doncs, per diferents mitjans, per revistes, per llibres i després amb moltíssimes entrevistes que hem fet.
Banc de veus, és bonic això, no?
Sí, vam pensar que ja que el meu treball és un exercici de memòria i de reconeixement cap a la presència de les dones a la ràdio, doncs que estaria bé poder comptar amb aquestes veus que ens han acompanyat des del principi i, per tant, hem fet doncs, tot una cerca i també una crida perquè aquestes dones que han estat treballant a la ràdio i que actualment hi segueixen treballant ens enviïn els seus treballs. I aleshores el Banc de Veus és un web que es pot consultar en línia i que a partir doncs, de l'ordre alfabètic es pot trobar la persona amb una fotografia, cosa que doncs, la ràdio a vegades no ens permetia conèixer la imatge, la cara d'aquella persona, d'aquella dona, el seu recorregut de les emissores. Algunes d'elles doncs, han fet doncs, moltes hores de ràdio a diferents emissores. I també podem sentir un mínim d'un enregistrament, però també n'hi ha que, jo què sé, per ara se m'acut la Maria Matilde Almendros, per exemple, doncs que la podem sentir amb els registres de locutora, d'actriu, i per tant doncs, podem tenir com tres o quatre talls on també ens arriba com era la ràdio doncs, als diferents, a les diferents èpoques, la qual cosa doncs, és molt evocadora.
Es coneixen pares però no mares dels invents de la ràdio, és així això?
Sí, en principi no s'ha descobert cap enginyera que estigués en els inicis. Tot i amb això, de vegades apareixen noms que havien estat ocults perquè doncs, havien estat darrere d'algun pare o d'algun germà que s'havia endut el, o d'algun marit que s'havia endut el nom. I en aquest sentit, diríem que a hores d'ara, els enginyers que van posar en marxa doncs, les zones hercianes, que van fer doncs, aquesta mena de connexió sense fils, que en deien, de moment són homes, però no descartem la possibilitat de que també n'hi hagi alguna dona.
Els fils polítics i socials quins són?
Doncs el que he volgut és que explicant la història de la ràdio a Catalunya també puguem explicar la política, perquè no és el mateix doncs, viure en una dictadura com va ser a l'inici de Primo de Rivera o de Franco que viure en una república que després en una democràcia. Per tant, el rerefons de tot el llibre és la història política, social i econòmica del país i de la ràdio.
Quan s'inaugura la Ràdio Barcelona? Va ser la primera, EAJ1.
Això mateix, la número 1, que no la primera. La primera havia començat a Ràdio Ibèrica a Madrid, el que passa que la primera, la número 1, va ser perquè va aconseguir els permisos abans. I per tant, doncs, el novembre de 1924 va sonar des de l'Hotel Colón, on hi havia les antenes. L'Hotel Colón és un edifici que encara existeix i que està entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia.
Els litigis no van trigar a arribar, no?, entre EAJ1 i Ràdio Madrid i totes aquestes coses?
No ben bé els litigis, sinó que Ràdio Barcelona es va crear a partir d'una mena de societat cooperativa i, en canvi, a Ràdio Madrid els socis, diguem, van aportar molts més diners, no?, sembla que eren 50.000 pessetes, i, en canvi, aquí doncs, hi havia socis que podien des de, no sé, una pesseta al mes, i, per tant, la capacitat econòmica d'una i de l'altra va ser molt diferent i va haver un moment en què Ràdio Barcelona no podia expandir-se, no podia posar una antena més gran i des de Unión Radio a Madrid doncs, van comprar Ràdio Barcelona i, aleshores, doncs, més que litigi, el que va ser una absorció.
Xarles femenines, missatges cap a les dones, no? Es van fer les xarles femenines, aleshores.
Sí, de fet, la ràdio sempre ha tingut molt clar l'audiència femenina i aleshores el que es nota això, perquè 3 dies després que s'inaugurés la ràdio a Barcelona ja hi havia un espai que es deia xarles femenines que feia un home i que parlava, doncs, com ell deia, de temes intrascendentes i frívolos, no? Perquè d'alguna manera reforçava l'estereotip de que les dones doncs, no poden tenir altres interessos més profunds.
Les dones, objectiu primordial de la creació de continguts. Com és això?
Doncs perquè, per diversos motius. Primer, perquè la ràdio és un, com tothom sap, és un artilugi que ens permet mentre fem altres coses anar-la escoltant i per tant era ideal per les dones que estaven a casa. No vull dir que estiguessin a casa només fent de mestresses de casa, sinó que les dones a casa també treballaven doncs, cosint o muntant petits artilugis i per tant doncs, aquí tenien una audiència que al mateix temps era també una audiència privilegiada per poder consumir els productes que des de la ràdio i amb la publicitat se'ls oferien.
L'arribada de les dones a la ràdio procedeix per diverses causes, algunes de tipus social i d'altres de context polític. És així, això?
Sí, ja he explicat que depenent del rerefons polític, és a dir, del règim polític que hi havia, no és el mateix doncs, arribar en aquestes èpoques de dictadura, que hi arriben doncs, dones que procedien doncs, del teatre i de la música, cantants, com a l'època de la Segona República, als anys 30, que són moltes les noies joves, però molt joves, de 15 anys, de 16 anys, que se senten atretes per aquest invent fascinador que és la ràdio i van a les emissores, proven les seves veus i entren a treballar com a locutores. I, per tant, doncs sí, és clar, hi ha una diferència. No és el mateix, per exemple, quan comença el règim feixista de Franco, doncs que a les emissores, a part de que moltes d'aquestes dones desapareixen, les veus femenines, les poques que hi ha són de la secció femenina de la Falange, i les que després hi van entrant han de ser, en principi, afectes al règim. És a dir, que clar que influeix moltíssim.
Fins al 1929 la ràdio no va estar a l'aparador?
És a dir... No, em refereixo que en el llibre explico, el 1929, tothom sap que és l'exposició internacional a Barcelona i aquí doncs, el que es va procurar doncs, és que la ràdio hi fos també un element de transmissió cap a Europa, de les activitats que hi havia aquí. Es va posar una antena més gran i més potent al Tibidabo. És en aquest sentit que ho dic.
Anys 30, la modernitat del mitjà permet informar la gent que no té accés a la lectura de premsa.
Naturalment, pensem que el nivell d'analfabetisme, en el cas dels homes, arribava gairebé al 50% i les dones encara era més alt, el nivell de persones que no sabien llegir. Per tant, la ràdio, que molt sovint el que feia era doncs, donar lectura de les notícies de la premsa, arribava a molta més gent que els diaris, no? I per tant feia també que hi hagués més consciència del que passava, de la política. Va ser un element que després es va veure doncs, amb la proclamació de la República i també doncs, l'any 34 i amb la guerra, doncs, que va ser un element cabdal per donar informació directa i immediata del que passava.
Radioteatre, jo era petit i a casa em sembla que el sentien, perquè això era durant els anys 50 també.
Sí, va ser, clar, quan comença diguem, el franquisme, a donar-se que la ràdio doncs, és un element que pot distreure la gent, que té aquesta capacitat que alguns n'han dit anestèsica, perquè doncs, el que fa és entretenir. Tot i que el radioteatre ja existia abans, en els anys 20 i 30, durant els anys 40 i 50, sobretot, va ser el moment en què doncs, totes les emissores tenien una companyia de teatre. Les més importants tenien professionals, tenien actrius i actors, i les menys importants doncs, tenien grups amateurs que cada setmana o dos cops a la setmana doncs, produïen una obra de teatre.
Carmen Martínez Illescas és un referent?
Sí, clar, va ser... A més, és curiós perquè aquesta dona que quan va entrar a la ràdio ja era una actriu consagrada, ja tenia més de 40 anys, doncs va estar a Ràdio Barcelona fins que es va jubilar, i es va jubilar ja més de 80 anys, però és que va ser curiós perquè la seva filla, l'Enriqueta Guard Illescas, i la seva neta, la Dolors, també van ser actrius i locutores de ràdio. I en un moment determinat, la Martínez Illescas, o sigui, l'àvia estava a Ràdio Barcelona, la filla estava a Ràdio Miramar, que era la plaça Catalunya, i la neta estava a Ràdio Nacional, que era el Passeig de Gràcia número 2. És a dir, que amb un radi molt petit estaven aquesta nissaga de dones de ràdio.
Ràdio Associació de Catalunya ja tenia el número 15?
Sí, clar, clar, perquè és que... Sobretot a Catalunya hi ha hagut sempre molta afició a la ràdio. Hi havia radioclubs, aficionats, ja des del principi, i quan es van donar les primeres llicències, doncs en seguida hi van haver emissores que van demanar la possibilitat doncs, de tenir la seva pròpia emissora. I, per tant, doncs, quan va arribar a Ràdio Associació l'any 30-31, era el número 15.
La publicitat va arribar tard a la ràdio. Parles del 21 de setembre del 31.
No, la publicitat a Ràdio Associació. No, no, la publicitat va entrar des del principi. I en deien l'anunciadora, la que feia, a més, algunes de les que ho van viure en aquell moment, ho explicaven dient que llegien l'anunci i tenien un gong al costat, li donaven un cop al gong, cong, i seguia amb el següent anunci, no? I no, no, des del principi hi ha hagut publicitat. El que jo explico és que a Ràdio Associació hi havia un equip de publicitaris per tal que aquesta emissora tingués uns fonaments més sòlids dels que havia tingut en un inici, com ja he explicat, Ràdio Barcelona.
Nicolau, la Maria Carmen Nicolau és apartada dels micròfonos de Ràdio Barcelona per un comentari, no? Vull dir, havies d'anar amb cuidado.
Sí, la Maria Carmen Nicolau és l'única periodista aquí radiofònica que hem trobat. D'alguna manera, ella, a part de que doncs, era periodista de la dona catalana, havia escrit novel·les i llibres, entra també primer a Ràdio Associació, era una catalanista molt radical i els va semblar que Ràdio Associació no eren prou catalans, després va anar a Ràdio Barcelona i un informatiu que es deia La Palabra, que es feia des de Madrid, ella va catalanitzar com La Paraula i va posar també un espai de dones que es deia Ràdio Fèmina dins de l'informatiu. El que passa és que, com us dic, aquesta radicalitat va fer que l'any 34, on hi havia doncs, els fets del 34 que van acabar doncs, posant a la presó a tot el govern, ella devia fer algun comentari i això no va agradar o va espantar el director de l'emissora que la va retirar del micròfon. Era una forma de censura que es feia molt ràpidament, és això, evitar que la persona pogués parlar pel micròfon.
Va seguir
treballant fins que es va exiliar.
Expansió del fenomen radiofònic, quan va començar en realitat?
L'expansió del fenomen, en realitat, no va parar d'expansionar-se des del principi. La ràdio com a fenomen doncs, ha tingut sempre doncs, uns alts índexs d'èxit. Diríem que potser doncs, els anys 50 en diuen que és els anys daurats, i en un cert sentit sí que ho és, perquè doncs, són uns anys que encara no hi ha televisió, la vida cultural i social al país és molt pobre i molt gris, i per tant la ràdio portava una mica de distracció, d'entreteniment i d'alegria, si m'apureu, doncs a les llars. Però, no sé, per exemple, durant la transició, que semblava doncs, o quan va arribar la televisió, que semblava que la ràdio es podria extingir, doncs hem vist que la ràdio té una magnífica salut i que ara, doncs, a través del podcast i a través d'altres maneres, diguem, de fer arribar la veu a l'audiència, doncs segueix la seva supervivència amb èxit.
Les dones, objectiu del règim franquista, és així, això?
Sí, esclar, havíem passat una època de la República on la nova dona era una dona lliure que d'alguna forma planificava el seu futur, podia treballar, es podia divorciar, hi havia doncs, tota una sèrie de llibertats. Doncs quan arriba el franquisme ha de fer tota una tasca ideològica adoctrinadora per aconseguir que aquestes dones d'entrada ja han a les lleis, ja diu que les dones tornaran a la casa i deixaran la fàbrica i deixaran els tallers, no? D'alguna manera el que vol és això, tenir les dones tancades a casa, com a mestresses de casa, com a mares, com a esposes, i evitar doncs, que d'alguna forma tornin aquests aires de llibertat. En el franquisme, a través de la ràdio també, dels consultoris femenins, de molts elements, doncs va ser una eina del patriarcat, una còmplice del patriarcat per aconseguir doncs, que les dones d'alguna forma fossin sumises i arribessin a aquest model de dona sacrificada que ho dona tot per la família.
Mitjans sota control franquista serien tots.
Com?
Mitjans sota control franquista ho serien tots.
Sí, i tant, serien tots. És més, hem de tenir en compte que des del principi l'aparell de propaganda franquista organitza les coses perquè des de Ràdio Nacional es tingui el monopoli de la informació. I totes les emissores de tot Espanya, cada hora, havien de connectar amb Ràdio Nacional, que era qui donava les notícies. les notícies que la gent popularment en deia el parte, perquè doncs, els recordava encara el parte de guerra, i això va durar molts anys, des del 37 o 38 que comença, durant la guerra, i fins al 77 no es va donar permís a que totes les emissores poguessin fer el seu propi informatiu.
Encarna Sánchez ja hi era el 1940...
Encarna Sánchez? Encarna Sánchez? Sí. Ah, sí. Bueno, no ho sé. Ara m'agafes així aquestes dates tan precises. Encarna
Sánchez és la plana 89,
el 1940, però sí que sé que va ser una actriu molt coneguda i estimada de Ràdio Barcelona, que junt amb l'Isidro Sola doncs, van fer molt de radioteatre. També feien una sèrie que va tenir molt èxit, que es deia El Taxi Key, on ella feia de Nora. I a més, doncs això va ser una persona que va rebre premis Onda, va rebre premis nacionals de teatre, radiofònic, en fi, va tenir molt d'èxit.
La ràdio alliçona les dones?
Sí, he explicat que durant les èpoques de dictadura, doncs la ràdio és un mitjà que doncs, s'ha utilitzat per difondre la ideologia, no?, del règim, per adoctrinar, per aconseguir doncs, que les dones s'acoplin o incorporin el model que en aquell moment és el que s'espera d'elles, no? I per tant, sí, naturalment.
A Lleida, la secció femenina tenia programa propi.
Sí, ja he explicat també que la secció femenina de la Falange, quan van entrar els franquistes, doncs van ocupar molts espais que abans doncs, estaven dedicats doncs, a fer un tipus de ràdio més oberta, de música, de concursos, de cultura, i en aquest cas doncs, la secció femenina o les dones de la Falange directament doncs, eren les úniques veus de dones que es podien sentir en els primers anys del franquisme, als anys 40 i al principi dels 50.
Maria Matilde Almendros, aquesta era veïna meva, per cert. Als anys 50 sí. Podíem dir que va haver-hi un canvi radical, no?, a la ràdio.
Als anys 50?
Sí.
Els anys 50 és el que s'acostuma a dir que és l'època daurada de la ràdio.
Sí, sí.
En tot cas, jo no hi estaria d'acord des del punt de vista dels continguts, però sí que des del punt de vista de l'audiència. I com he dit, la Maria Matilde Almendros és un exemple de dona que, diguem, és molt, molt dúctil en aquest sentit. Ella tenia una capacitat tant en català com en castellà tant, diguem, des del punt de vista de la fonetria, no?, i la seva veu, la manera com ella doncs, pronunciava, com a actriu, com a locutora, doncs va ser una de les més complertes en aquell moment, i per tant doncs, va estar fent teatre a Ràdio Barcelona, després va passar a Ràdio Nacional, on va ser de locutora, amb un programa que es deia Fantasia, o amb aquell programa tan conegut d'Espanya per a los españoles, i després doncs, va fer Temps Obert als anys 70 amb l'Enric Frigola, que era un magazín a Ràdio 4, que era la primera que va ser en català.
Quan va sortir la revista Ondes?
Doncs la revista Ondes va sortir als anys 50, i també el Correo de la Ràdio, i eren, diguem, d'alguna forma les que van fabricar aquesta espècie de star system radiofònic, no?, que era doncs, les que posaven en portada a les locutores o als locutors de la ràdio, sobretot aquesta primera època dels 50, i feia doncs, que la gent que escoltava la ràdio, els veiés, els escoltés, els hi feien escriure doncs, des de, no sé, què platos de cocina pues les gusten més, o a què se dediquen, o no sé què, o autobiografies. Bueno, i era una mica aquest fenomen dels fans, diguem, no?, que aquestes tan ondes com el Correo de la Ràdio, molt més ondes, perquè va ser més popular, doncs van aconseguir.
L'Helena Francis va sortir el novembre del 50 i era un tio, i el consultori de la Mercedes Fortuny no havia sigut més tard, o van sortir els dos alhora?
No, es deia Montserrat Montserrat Fortuny. La Mercedes Fortuny va ser un nom inventat que hi havia a Ràdio Barcelona per un consultori. Els consultoris comencen molt aviat, ja als anys 30. El que passa és que els consultoris dels que ens ha quedat memòria, que és justament el de Helena Francis i el de la Montserrat Fortuny, doncs comencen, el de la Montserrat Fortuny comença l'any 39, amb la, però ja hi havia hagut un altre abans, amb la Rosalia Rovira, però el 39 ja amb els feixistes al front, doncs comença el de la Montserrat Fortuny. Aquest estava escrit per la filla del patrocinador, que era Eupertol. I el de la Helena Francis, al principi estava escrit per una falangista, també, per l'Àngela Castells, i hi ha tingut diversos guionistes. Sí que al final li va ser el més conegut, va tenir el Juan Soto Viñolo, però de fet ha tingut guionistes femenins i masculins igual.
Quin era l'Star System de la radiodifusió, per anar acabant?
Estem parlant dels anys 50 i l'Star Systems és el que he explicat, que doncs, aquestes revistes, Revista Ondas i el Correo de la Ràdio, doncs van aconseguir posar, diguem, posar-los-hi cara, posar-los-hi nom, fer-los més familiars, i aleshores tenien pues, la possibilitat també de... els hi encarregaven campanyes publicitàries, presentaven programes cara al públic, i això va fer doncs, que aquesta afició per la ràdio fos molt gran. Molta gent, en èpoques de penúria cultural, doncs, una manera de distreure's és anar a l'auditori de la ràdio, a vegades es feien teatres, i veure doncs, aquests programes que eren una mica concursos, una mica distracció, i aquí doncs, el presentador i la presentadora tenien aquest punt, diguem, de star system, si voleu, domèstic i una mica caspós, però era el que hi havia.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre d'història preciós, molt ben escrit i d'una gran informació sobre el mitjà que ha sigut sempre de batalla i ha estat a tot arreu. Dones a les zones, d'Elvira Altés, Editorial Pagès. És fantàstic, us el recomano.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.